One day London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
La migranya afecta a més de 5 milions de persones a Espanya, 900.000 a Catalunya, i d'aquests, 1,5 milió la pateix de manera crònica. En volem parlar avui amb Patricia Pozo Rosich. Ella és doctora en medicina, especialista en neurologia i, a més, és responsable de la unitat de cefalea de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Molt bon dia, Patricia.
Bon dia.
Ara ho estàvem dient, clar, hi ha moltíssima gent que està afectada per la migranya. I primer volíem començar definint-ho, perquè la migranya no és simplement un mal de cap. Suposo que va més enllà.
No, la migranya és una malaltia. Jo crec que necessitem fer aquest pas. Jo me'n recordo quan era resident, fa bastants anys, que l'ictus, no s'anomenava ictus, era un accident cerebrovascular i quedava com si fos, no entenem bé. I tothom ha entès que l'ictus és una malaltia, que és una cosa que et passa, comprèn una paraula nova. Jo crec que el tema amb la migranya és confondre això amb la paraula mal de cap. I mal de cap vol dir que et fa mal al cap, però no vol dir que tens una malaltia recurrent episòdica, que no pots predir quan passen els atacs, i això genera molta ansietat anticipatòria a l'atac i que és profundament incapacitant.
Estem parlant de migranya, estem parlant de malaltia, però pot ser que la migranya sigui conseqüència també d'una altra malaltia?
No
tapa
tant,
alguna malaltia?
No, tant,
no té per què?
No, en principi no. El que sí que pot passar és que tingui, jo què sé, febre o la Covid. Per exemple, nosaltres vam fer bastant recerca durant la pandèmia perquè vam veure que el mal de cap era un dels símptomes importants de la malaltia i això ho vam estudiar. Però això no vol dir que la migranya sigui un mal de cap secundari a un tumor, que la gent té por o una infecció.
No, suposo, no? Que és la primera relació que associes és pensar, hi ha alguna cosa més, segur.
Jo sempre dic que normalment, a veure, una migranya clàssica o típica són atacs que duren entre 1 i 3 dies i després marxen fins al proper, no? I això va passant de forma episòdica i recurrent en el temps. Jo sempre dic, si tinguessis una cosa molt dolenta, per què marxa de sobte?
No?
Però és igual. La gent normalment, la primera consulta, el que vol és una ressonància o una prova d'imatge per veure que no té cap cosa dolenta i després ja comencen a com pair, perquè tampoc és fàcil, doncs aquesta situació, i jo crec que sí que va molt bé anar a un metge que t'entengui, no? I que doni una mica d'educació o que comprens millor el que tens i com manegar-te una mica la vida, perquè no és fàcil.
Clar, això és el que anava a dir. Com podem fer que els símptomes de la migranya puguin baixar? Es pot aconseguir?
Sí, jo crec que nosaltres diem la terapèutica té 3 pilars i al final és això, com ho reduïm. Però el primer pilar és el que tu m'estàs una mica demanant, que és els hàbits de vida. Això és com si les persones que tenen diabetis doncs tenen una manera de menjar, inclús de fer una mica d'esport per reduir tota la quantitat de sucre que hi ha a la sang. Mm-hmm. Això passa igual. A la migranya hi ha uns hàbits que ens poden ajudar a intentar modular la enfermetat. Jo sempre dic que, mira, la sort que tenen les persones que pateixen migranya és que, com a mínim, coneixem bastant com funciona el seu cervell, i això els dona eines per conèixer-te millor, no? Que es puguin conèixer millor, i això els pot ajudar a triomfar més a la vida. Jo crec que el problema de molta gent quan es fa gran és que no ens coneixem en general. Uh-huh. I no sabem els nostres límits, quines coses ens van bé o malament, i això amb la migranya sí que ho sabem bastant, i molta gent inclús amb 4 petites pautes, res, doncs milloren, ja em diuen que milloren moltíssim.
Quines podríem, les podríem
dir? El problema, saps quin és, amb les pautes en general, sí, de tothom, i això ho fem.
Tots les volem, no? Volem tot, el secret.
Clar, el secret. Però el problema del secret és que cal fer-ho cada dia.
Ja.
I això és el que ens passa. Per això les dietes i totes aquestes coses les comences al setembre o al gener, és igual, un moment de l'any, i les deixes al febrer.
Sí. Sí,
les
vas
un mes. El problema és la consistència.
Aconseguir que sigui un hàbit.
Sí.
En aquest cas, amb la migranya, quines 4 pautes hauríem de seguir, encara que després ho deixem, però com a mínim tenir el bon propòsit de fer-ho?
Sí, jo crec que primer és entendre per què les tenim que fer, perquè si no, no les fas. El cervell migranyós és un cervell que no s'habitua, no s'adapta bé, bé vol dir amb rapidesa, amb facilitat, a tots els canvis. I estem immersos en una societat, i en un món que canvia constantment. Ara parlem del canvi climàtic, és que totes les paraules són canvi, canvi tecnològic, canvi... Sembla que no para això, no? Doncs el cervell té aquest mecanisme de defensa, una mica, perquè en el fons jo sempre dic que l'atac de migranya és com si fos el teu...
radar de captació de canvi.
Sí. Sí. I si no ho tens com bé... No, perquè et protegeix una mica inclús, és com si fos un amic. Llavors, si no et comportes bé, no? Si no fas les coses com te les tens que fer, apareix com per ajudar-te a parar, no? Perquè en un moment de migranya estàs totalment inhabilitat, el teu cervell no pot pensar, és com si estigués el cervell en una cadira de rodes, vull dir, no sé, és que no es veu perquè la gent es posa com a les fosques dintre de casa, vull dir que desapareix del mapa, però és perquè el cervell ja no pot més, és com si ja estigués molt cansat i necessita una pausa. Llavors és fer el truc, o sigui, llavors anem a l'hàbit. Per evitar això, el que cal fer són com pit stops de tant en tant, és a dir, pauses tècniques que t'ajuden a no perdre, a no desfonsar tota l'energia que et suposa aquesta adaptació continua que tens que fer. Si això tu ho saps com percebre i no ho saps inicialment, però vas al metge i t'explica una mica com fer-ho, notes que no arribes cada cop al límit de les teves forces, de la teva energia. L'atac de migranya apareix quan et quedes sense gasolina, quan ja no pots més. Llavors, no cal arribar a aquest punt. Per fer això, doncs uns bons hàbits, totes les coses que no siguin vull dir, que pots controlar-les en el sentit de que no hi hagin canvis bruscos, no? Els hàbits de la son, del menjar,
bona dieta, hidratar-se molt,
no beure gaire cafeïna, perquè això en el fons ens posa més nerviosos.
Hi ha gent que quan tens mal de cap diu, pren-te un cafè que t'anirà bé.
En aquell moment sí, però no abans.
No abans
en el sentit de viure constantment amb una dependència de la cafeïna. Aha. O teïna, vull dir que tampoc el cafè.
Exacte, cafè i te.
Té o coses que t'estimulen.
Qualsevol cosa estimulant. Sí. L'alcohol suposo que tampoc.
L'alcohol no, però l'alcohol és un tema una miqueta diferent. L'alcohol el problema és que ens deshidrata i genera molta vasodilatació. Ens inflama tot una mica i això predisposa una mica a tenir més dolor quan el tens que tenir. Ja. I cansa, l'alcohol. Ens creiem que... Treu molta energia.
Tota l'energia que et dona en aquell moment, després és contraproduent.
Sí, sí, però bueno, que l'alcohol jo crec que és una cosa que...
Sí, sí,
que cap migranyó es veu, eh?
Es cura la migranya? Es pot fer que no en tinguem mai més?
Mai més, jo diria que no. La predisposició sempre hi és encara. Probablement, potser, no sé, a veure si ho vi... No sé si ho viureu jo com a professional, però... podrien arribar a tractaments genètics. Jo crec que el futur probablement serà una mica així. Però sí que es pot controlar, sí que es pot tractar. Avui en dia tenim tractaments... jo sempre dic, quin és el millor tractament d'un atac? Prevenir-ho. I prevenir-ho amb tractaments preventius que n'hi ha.
Mèdics, interpreto.
Per exemple, l'última revolució que ha tingut la malaltia, que ha tingut dues grans revolucions, una pel tractament de l'atac fa 30 anys, els triptans, que la gent que us escolta segur que els coneix, perquè després de 30 anys molta gent ja els ha provat o els pren pels atacs, i van suposar una revolució de els primers, les ergotamines i els antiinflamatoris clàssics que es prenien abans, doncs això sí que va ajudar bastant. I després ara, fa molt poc, fa 4 o 5 anys, s'ha desenvolupat una classe de fàrmacs que bloquegen una proteïna que es diu el CGRP, que és un acrònim d'una proteïna que tenim al cos, que és molt vasodilatadora, que inflama, és neuroinflamatòria, i hem vist que controlant això els atacs tenen menys facilitat per passar, i si passen són menys intensos. O sigui, es controla tot, la freqüència i la intensitat i la duració dels atacs. I això avui en dia s'administra amb un tractament subcutani que es posa cada mes. I la veritat, el que dic jo, els responedors a aquest tractament estan molt contents, però molt contents. Hi ha gent que li ha canviat molt la vida.
I podríem dir que ara hi ha més gent que pateix migranya que en altres moments? Anem a més o no? No és una malaltia creixent que vagi associada a l'estrès i el tipus de vida que portem?
Jo crec que s'està visibilitzant potser una mica més. És difícil comparar, jo sóc molt científica, com no tinc dades de que això estigui passant, perquè abans probablement, no? Això és com sempre diuen ara, avui o aquest estiu ha sigut el més calorós des de que hi ha registres, no? Doncs això és el problema, que abans no sé, hi ha tants estudis, no hi ha registres del que passava fa 50 o 25 anys, i probablement els estudis que es feien no eren tan globals, tan inclusius, no? No, no sé si m'explico, aquesta és una malaltia que afecta molt a dones, que probablement fa 50 o 30 anys estaven a casa i no sortien a fer enquestes al carrer.
Sí. Per tant, no hi havia dades.
Per tant, no hi havia dades, això és el que vull dir. Però, bueno, que en general és una malaltia molt prevalent, perquè ho entenguem, es considera la primera malaltia més discapacitant de la neurologia, més que una esclerosi múltiple, més que un ictus. I això és perquè ens fem una idea. Jo sempre poso aquest exemple. Si tu comences a tenir atacs de migranya a l'adolescència, quan tens 50 anys, si has tingut un dia a la setmana, que això per un migranyó, una persona amb migranya, és poc. Són 4 dies al mes amb migranya, que això és una cosa bastant normaleta, diguéssim. Doncs això suma un total de 10 anys de la teva vida.
Imagina't.
En 40 anys. Això vol dir que amb 10 anys de tota la teva vida, que són moltíssims, perquè, no sé, és una setena part si vius 70 anys o 80 o el que sigui, doncs una desena part de la teva vida no has pogut ser qui ets, perquè perds com la funció o la capacitat de pensar, de fer les tasques tant professionals com personals a la teva vida.
Si algú ens està escoltant i evidentment es reconeix com a persona que pateix migranya, si s'acosta a un centre neurològic, és evident que la qualitat de vida millorarà. Potser no es curarà del tot, però sí que podrà conviure amb una malaltia com aquesta.
Sí, sí, jo crec que sí. Vaja, segur. Hi ha gent que probablement m'està escoltant i pensa que no és el seu cas, però la majoria tenim molts malalts molt contents.
Mm-hmm. Perquè a vegades s'aprèn a viure espontàniament amb aquesta malaltia, però no s'aprèn a millorar la teva situació de la vida, i que evidentment per això estan els professionals. No? Doncs moltíssimes gràcies, Patricia Pozo, per haver estat aquí. Ella és doctora en medicina, especialista en neurologia i a més és responsable de la unitat de cefalia de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron. A més dirigeix el laboratori de recerca en cefalia i dolor neurològic, o sigui que a l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron també. Moltíssimes gràcies, evidentment especialista al 100% en aquesta malaltia, que n'hem volgut parlar perquè afecta aquí a Catalunya a 900.000 persones. Moltes gràcies, com dèiem.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Aquest desembre vam engegar un repte que ens recordéssiu i que ens recomanéssiu un llibre, una lectura. Vam rebre per xarxa 59 propostes. El 31 de desembre vam voler fer el sorteig d'un lot de llibres entre totes aquestes propostes, que per nosaltres va ser ja d'entrada tot un èxit. Els llibres que formen part d'aquest lot són Harmonia, un d'aquests petits plaers que publica l'editorial Viena. També hi havia El dit de Déu, de la Raquel Ricart, que ho ha publicat Proa, El país dels sabirs, de l'Oriol Canosa, de Coma Negra, El castell ambulant, publicat per Indòmita, d'Arià Paco, Covarda vella tan salvatge, Premi Roc Brunat 2022 per l'editorial Amsterdam, i també el llibre de la Núria Casas, Una cançó per cada ocasió, del cançoner tradicional per nadons, amb il·lustracions de Quim Amate. Aquest és un llibre publicat per Estrella Polar. Tots aquests llibres formen part d'aquest lot. I nosaltres vam fer un sorteig amb una aplicació que el Pau Canya es va trobar, que era l'aplicació de Sorteos, que és una aplicació que te la baixes al mòbil. Ens va donar el número a l'atzar, que era el número 9, entre els 59 participants. I a qui va correspondre? Doncs va correspondre al compte d'Instagram Les Ulleres de Llegir, molt oportú. És la Roser Regolf. Roser, molt bon dia.
Bon dia, Noemi, moltes gràcies.
Doncs mira, ens va fer molta il·lusió fer aquest sorteig, perquè a més vam tenir moltíssima participació, i el número 9 resulta que eres tu, amb un compte que és absolutament dedicat als llibres, el teu compte d'Instagram. Sí. Com va néixer aquesta idea de fer aquest compte només per llegir, per proposar lectures?
Bé, doncs fa una miqueta més de 3 anys, parlant amb una amiga, parlàvem de que un dels nostres hobbies, no, era llegir. I era una cosa que en altres amics de la colla o en la parella o això no compartíem. I on sempre acabaves parlant dels llibres en les mateixes persones. Jo ja seguia algun conte en castellà o inclús en anglès que parlaven només de llibres i dir, oh, per què no fem això, no? Per què no, perquè no abric un compte només de llibres. I així va sorgir, no?, una mica per casualitat. Vaig penjar una primera foto, vaig agarrar un llibre que estava llegint en aquell moment i, mira, va funcionar. Jo no pensava que anés tan bé i 3 anys després encara continuo en este conte i m'ha servit, la veritat, per a conèixer més gent lectora i per llegir més llibres i per descobrir llibres.
Segur que sí. A més, ets una gran lectora. No sé si et proposes, ja només començar l'any, a una xifra de llibres per llegir.
Mira, doncs fa un any o dos, fa 2 anys o així, sí que em marcava un repte de dir, vull llegir tants llibres, per llegir-ne més que l'any passat, però des de fa un anyet o així ja no ho faig.
És que si no acabaries mai, no? Si cada any has de llegir més que l'any anterior.
Sí, passava que arribava al setembre o l'octubre i dia, ai, me falten 10 llibres per llegir, corre, busca llibres més curtets, i ja vaig dir, no, llegiré el que pugui i gaudint sobretot dels llibres, ja està.
A més, dependrà de si llibres més gruixut o menys, doncs clar, comptarà, et trigaràs molt més que un altre, no? No sé si tu també llegeixes a través de les aplicacions i de les pantalles dels llibres aquests electrònics, o prefereixes els llibres publicats en paper?
En un principi prefereixo el paper 100%, però com que no podem tindre a casa tots els llibres, perquè ja hi ha un moment que la llibreria és la que és, i l'espai és el que és, i no caben més, llavors llegeixo molt perquè tinc un llibre electrònic i em descarrego els llibres en un servei de biblioteques de Catalunya que es diu Eviblio. I a mi em funciona la mar de bé. Te deixen el llibre com a la biblioteca normal, crec que te'l deixen un mes o una cosa així, i després el retornes i ja està. Em serveix per llegir en electrònic, sí.
O sigui que es diu Eviblio, eh?
Eviblio.
Doncs des d'aquí també proposem a la gent que no pugui tenir a casa ja més llibres, doncs que és una bona opció, sí senyor. De totes maneres, nosaltres reivindiquem molt aquest paper, aquest tocar el llibre, no? Aquesta manera de llegir clàssica. Que, escolta'm, Roser, ja que et tenim, ens proposaves, la teva proposta de lectura era Creix un arbre a Brooklyn. Sí. Digue'ns per què ens proposaves aquest llibre.
És un llibre que vaig descobrir fa cosa d'un any, encara que el vaig llegir ara a finals d'any, i és, per a mi, com a mínim, és un llibre d'aquests que se't queden temps en tu, no? Els personatges, los recordes, o a vegades te passen situacions a la vida que dius, me recorden a aquests personatges. I Creix un arbre a Brooklyn, concretament, parla d'una joveneta, no? D'una noia, d'una xiqueta, de la Francis Nolan, que ves d'una família bastant humil, ens trobem a Nova York de principis del segle XX, i a casa tenen dificultats doncs, inclús per a comprar menjar, no? I ella veu totes aquestes situacions de pobresa en una mirada infantil, en una mirada molt innocent. I això és una cosa que, bé, desprèn molta tendresa. Me l'agrada molt.
Doncs mira, ja tenim una nova recomanació. Avui ens quedarem amb aquesta recomanació que ens fa la Roser Ragolf, que ella és d'Amposta, té aquest compte d'Instagram, Les Ulleres de Llegir. No sé si també tens compte a Twitter.
No, tinc compte a TikTok des de fa menys d'un mes.
Ah, caram! I també, què tal va? Sí. Què tal va aquest compte de TikTok? Ets molt activa?
Sí, vaig fent també. M'agrada més Instagram, però sí, estic entretinguda entre una cosa i l'altra.
Estàs amb el mateix nom, Les Ulleres de Llegir?
Sí.
Doncs molt bé, et seguirem i seguirem les teves propostes també des d'aquí, des de la primera pedra. Roser, moltíssimes gràcies i que disfrutis molt de les lectures que et proposem també nosaltres.
Gràcies.
Una abraçada, adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Parlem de psicologia, ho fem de la mà de l'Helena Puigguitar. Helena, moltes gràcies per ser aquí, bon dia.
Gràcies a tu, Noemi,
avui
bon dia.
Volíem parlar, mira, de nens, però de nens nostres, que són el nostre nen interior. Com reconèixer aquest nen interior que tantes vegades ens surt, eh?
Sí, és importantíssim. Jo la línia de psicologia que defenso, per mi, és bàsic identificar aquest nen, aquesta nena interior que viu dins nostra, però també és superútil, ja no és per identificar-lo. És perquè crec que és molt gràfic a l'hora de poder-te acompanyar i poder-te entendre amb el dia a dia i les dificultats que tenim.
Clar, perquè moltes vegades tenim una emoció que ens fa plorar moltíssim i que ja reconeixem que és algo irracional, és totalment emoció pura,
però potser cal que la desxifrem, no? Que sapiguem per què ens ve i actuar davant d'aquesta emoció. Com ho fem, això?
Sí, mira, aquí hi ha dues coses. Mira, comencem per la nena interior o el nen interior. Una cosa molt gràfica és entendre que aquesta nena que viu dins nostre li passen coses. Quan som petits no tenim capacitat de gestionar les emocions, perquè moltes vegades tenim dificultats en identificar-les. O sigui, la primera dificultat és identificar què ens passa. Però quan som petits és normal, no tenim la maduració necessària com per fer-ho. Què passa? Que ens corregulem, que ho diem, amb els nostres adults. Clar, aquí passa, què falta? Que els adults tinguin la capacitat realment de regular-se ells mateixos.
Clar.
Perquè si no, com regularan els seus nens? Però en un món perfecte, el nen es regula a través de la regulació dels adults. Si aquests adults estan ben regulats, sabran regular els nens i els aniran ensenyant a gestionar, a identificar emocions. Llavors, una de les coses que, per exemple, treballo més és que quan et passen aquestes emocions que tu em dius, estic enfadat, estic enrabiat, estic avergonyit, sento culpa, estic decepcionat, frustrat, cansat, fins i tot estats, no? Sensacions, sentiments. Una de les coses que funciona és dir, vale, tu i jo estem aquí ara en el teu estudi i s'obre la porta i entra una nena plorant. I tu què diries que faries?
Jo diria que et passa, no?
Exacte, que et passa i faria.
L'abraçaria, me la sabria la falda, potser.
Perfecte.
I intentaria desxifrar el per què està plorant.
Exacte. Vale, estaries intentant regular-la.
No?
Ho estàs fent perfecte. Hi ha persones que els hi pregunto i diu, els hi preguntaria què li passa. Dic, des d'on li preguntaries? Des de la teva cadira i el nen a la porta? No, m'aixecaria, aniria a agafar-lo, ho has dit tu. Perfecte.
Clar.
Aleshores, què és el que fem? Li preguntem què li passa. Què faries a continuació?
Clar, depèn de com, intentaria dir-li que no, perquè alguna cosa, una eina que l'ajudi que no li torni a passar el mateix.
Exacte.
O com a mínim l'emoció.
Els adults són molt solucionadors. Per què? Perquè les emocions ens espanten, ens treuen del nostre centre. Què hem de fer amb aquesta criatura? El primer, que ens expliqui, escoltar-la, simplement. Jo t'escolto, estic aquí i et puc escoltar. Perquè aleshores permets al nen que entengui que el món emocional és algo permès a la seva vida. Perquè si no, anem creant adults ferits perquè no s'han sentit mai escoltats ni validats. Per tant, el primer que has de fer és escoltar-lo. Quan t'expliqui, a continuació dir, entenc que et sentis així, que estiguis plorant. Perquè els adults moltes vegades en el nostre món adult, on sembla que els nostres problemes són la rapera, considerem que les baralles dels nens o els problemes dels nens són una tonteria. Mai agafar i dir, bueno, i per això plores? Això no és res, home, no passa res. No, entenc que ploris, és que és normal, estàs enfadat, comences a reconèixer totes aquestes emocions. I després, Noé, què fem? Ajudem a solucionar-ho. Vols que et digui què faria jo? Veus la diferència?
Sí, sí, totalment.
Sortir del modo aquest solucionador en el que ens posem sempre.
Per tant, nosaltres mateixos hem d'actuar de la mateixa manera i escoltar-nos, identificar i treure informació de què ens està passant exactament, per què sentim el que estem sentint, i després l'acció de resoldre, que potser és més difícil.
Sí. Aquí, la cosa per explicar a aquesta nena o aquest nen que ha entrat aquí a l'estudi és per entendre que podem fer el mateix amb el nostre nen interior, que és el que s'activa quan hi ha aquestes emocions que tu dius. Aleshores, davant de la meva nena interior, jo he de fer exactament el mateix. El primer, m'he d'escoltar. Escoltar-me. Validar-me. Entenc, Helena, que estiguis així, ens estàs enfadada perquè hi ha un embús de tràfic, no? I últim, això que dius tu, el solucionar. Hi ha una tríada que jo explico molt sovint perquè és molt gràfica i serveix, per mi serveix molt bé, que és, davant de qualsevol emoció, el que hem de fer és treure'n, el següent pas és treure'n informació, per què m'està passant això, per què estic sentint això. El tercer pas és l'acció. Per tant, emoció, informació, acció. Sento una emoció i el dia següent m'ha passat. Estic en una manera, estic vivint de manera molt inconscient. Un següent pas de consciència quin seria? Sento una emoció i en trec una informació. M'he preguntat què em passa. Val, estic en un pas més avançat. Però no acaba aquí. Si jo no faig alguna cosa amb el que m'està passant, de què m'està servint, estic vivint també d'una manera poc conscient. Llavors, com tancar aquest cercle? Tinc una emoció, en trec una informació i faig una acció.
I tot això requereix d'un codi i d'una conversa interna, que tu ens deies, hi han fórmules per poder detectar qui t'està parlant, qui no t'està parlant, què és el que sents, si ho sents per una càrrega molt d'algun trauma infantil, etc etc. I ens vas dir, un dia us explicaré una manera de fer el PAN.
Exacte, el proper dia parlem del PAN. Per què? Perquè per mi és una eina, jo la faig servir moltíssim.
Doncs atents.
Bé, molt, molt senzilla, molt pràctica i que dona molta consciència.
Doncs parlarem del PAN, o sigui que la gent estigui ben atenta per solucionar-ho. De moment sí que hem identificat escoltar aquesta nena que tenim tots dintre, o nen, per treure aquesta informació i després poder actuar i resoldre. Moltíssimes gràcies, Helena, que si la voleu seguir, allà, en l'Instagram, té moltíssimes coses, pautes,
temes que us ajudaran per moltes coses de, que ens trobem a la quotidianitat. Helena Puigguitart és el seu compte d'Instagram. Com dèiem, moltíssimes gràcies, ens trobem molt aviat, val?
Gràcies a tu, Noemí.
La primera pedra.
Catalunya és un país de fires i firaires. Ens agrada passejar-nos per aquestes fires, remenar i passar el dia. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noemí. Bons Reis a tothom.
Igualment.
Ja ha passat, però bons Reis.
Sí, senyor.
Avui estem amb la ressaca, efectivament, d'aquestes festes i vinc per traslladar-vos a tots els oients l'any firal que ens espera per aquest 2023. Tot un any de fires, eh? Estem a la punta de l'any. Hem pogut parlar amb Coralí Cunyat, presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, sobre el que suposen pel teixit econòmic i social del país.
En els nostres esdeveniments firals, el públic pot trobar i conèixer tots els productes i serveis que ofereixen les empreses i productors participants. Però no només són un espai d'intercanvi comercial, sinó que les fires han esdevingut també espais de relació i intercanvi de coneixement en les que hi sumem oferta lúdica, gastronòmica i cultural. La resiliència dels nostres esdeveniments ens ha permès superar el cop de la pandèmia i la previsió de 416 fires pel 2023 és una gran notícia que demostra la capacitat de supervivència d'un sector que va patir l'aturada total de l'activitat. Per aquest nou any, recent encetat, tindrem novament fires repartides per tot el territori, totes amb el seu encant i amb la seva importància. Grans fires internacionals dirigides al públic professional, però també moltíssimes petites fires comarcals obertes al públic general.
Ja veieu, més de 400 fires previstes per aquest nou any. Hem d'estar atents i atentes perquè la setmana que ve anirem cap a les Borges Blanques per celebrar un producte local, que és l'or líquid de la cuina mediterrània. A saber, Noemí, a saber què és?
Home, l'oli, no?
L'oli verge, l'oli verge.
Sí, senyor, sí, senyor. Doncs com aquí diem, Catalunya és un país de fires i firaires i nosaltres des d'aquí farem aquest repàs. Moltíssimes gràcies, Òscar. Fins la setmana vinent.
Recordeu que més fires, més informació sobre les fires de Catalunya al web cefic.cat. Fins la setmana vinent.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
I donem pas ara en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El dia 7 de gener de 1964 neix a Long Beach, Califòrnia, Nicolas Cage, l'actor que li ha tocat fer de tot, des d'investigador perspicaç, malo malote, soldat enamorat, o gran descobridor de tresors ocults. No sé pas si quan Cage va néixer va fer prou bé el seu paper de nadó, però segur que apuntava maneres. A les ràdios del món mundial, aquell 7 de gener sonava Bobby Vinton i aquest I've Said It Rain. Tornat a dir, feia Bobby Vinton com refermant el seu peculiar missatge d'amor. Aquí, quan es podia, que es podia poc, Guillermina Mota presentava les seves cançons en una ràdio que poques vegades inseria els primers temes dels jutges de la nova cançó. Tot un homenatge crític als hipòcrites de la vida, els snobs.
Parlen fins i tot de sopar. Saber tan sols què és l'existència.
Parlem de ràdio del 1964. Tot i que aquí a la ràdio NFM encara li quedaven una pila d'anys per imposar-se, els Estats Units ja patia una regulació força peculiar. Per exemple, aquell any la Comissió Federal de Comunicacions prohibia que les programacions de la Ona Mitjana es repetissin per la FM a les ciutats de més de 100.000 habitants. D'aquí, possiblement, forçaven una atenció específica a la ràdio convencional, obligant l'especialització musical de la FM. L'Ona Mitja, als Estats Units, ha gaudit d'una atenció i protecció que no s'ha vist en altres països. De fet, els grans noms de la ràdio americana s'han originat en aquesta banda i fins als nostres dies.
Jo sóc
La primera pedra @raku.cat.
Islàndia és el país amb la menor densitat poblacional de tota Europa, amb un paisatge màgic, espectacular, aurores boreals, però també és terra de volcans i amb uns estius eternament diurns. Avui volem parlar d'aquest destí amb la nostra companya dels serveis lingüístics de RAC1, l'Anna Larcia. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui no parlem de llengua, avui parlem justament d'aquest destí, que tu hi vas estar aquesta tardor, era?
Sí, aquest octubre hi vaig anar. Feia molt de temps que ho tenia pendent i al final ja em vaig decidir.
Doncs no sé si és la millor època per anar-hi.
Depèn de què busquis. Jo crec que sempre és una bona època perquè és un país que canvia molt al llarg de l'any.
Clar.
Però jo tenia molt clar que hi volia anar a la tardor perquè tenia moltes ganes de veure aurores boreals perquè no n'havia vist mai, i llavors a final de setembre, a principis d'octubre, és quan es poden començar a veure, i fins a febrer, març, però llavors al febrer fa molt de fred. Llavors l'octubre per mi era el millor moment.
Va, i de fet ho vas encertar de ple, jo crec que vas tenir una pitonissa que et va dir vés-hi ara, perquè dius que només baixa de l'aeroport ja.
Sí, sí, va ser espectacular. És a dir, vam sortir de l'aeroport per la porta i de cop i anàvem amb una amiga i em diu, tu mira cap amunt, i ja es veia el cel verd només arribar, i vam al·lucinar, la veritat, i després encara en vam veure dues vegades més. Vull dir que tampoc és el més habitual, vam tenir sort.
Sí, bueno, de fet, ja, com dius, tu vas veure aquestes aurores, però és que l'entorn és fantàstic. Quin recorregut vas fer, més o menys? Què vas anar a veure?
Doncs nosaltres és que anàvem a veure una amiga que viu a Reykjavik, i llavors aprofitàvem i l'anàvem a veure amb ella i ens quedàvem a casa seva. Llavors el més freqüent és fer com la ruta per tot el país, però nosaltres ens vam quedar pels voltants de Reykjavik. Llavors per allà hi ha un munt de coses per veure. Vull dir que a vegades si és allò que penses, ai, és que potser no tindré prou dies per fer-ho tot, jo per mi és que ja val la pena només quedar-se per allà, perquè vam veure el volcà que va erupcionar l'agost passat, mm-hmm. El vam poder anar a veure i està totalment es pot passar sense cap restricció, i vas allà i pots fer
i
una...
I sense cap risc, suposo.
I
també
sense risc, exacte, i pots caminar pel costat de la lava i fer una ruta molt maca. També vam anar una mica cap al sud i vam anar a un riu que si puges una mica, fas una excursió cap a dalt d'una muntanya, és una zona geotèrmica i és un riu calent. Llavors feia un fred terrible i a dins et podies banyar amb l'aigua calenta, i hi havia la gent, bueno, nosaltres, banyant-se amb el barret i la bufanda, però amb el cos a dins de l'aigua calenta.
Ai, quin gust, no?
Sí, sí.
Tota una experiència. No sé si és una destinació cara. Tu ara dius que estaves allotjada a casa d'aquesta amiga, per tant,
sí,
l'allotjament et va sortir gratuït.
Sí, gràcies a Déu.
Gràcies a Déu. Però d'entrada sí. el vol és car?
A veure, depèn d'en què ho comparis. Jo crec que ens va costar, no arriba als 300 euros, tampoc no ho vam agafar molt de temps. No és molt car en comparació amb altres llocs, i jo crec que val la pena.
Uh-huh.
Però també nosaltres vam estar mirant molt diferents companyies, perquè a vegades trobes preus més o menys semblants, però una companyia et dona més bons horaris, per
clar,
exemple. I per anar a Islàndia hi ha una companyia que és d'allà, que es diu Play, I nosaltres la vam buscar perquè en els cercadors habituals no ens sortia, i si la miraves, els preus no canviaven gaire, però eren molt més bons els horaris, i llavors vam anar amb aquesta.
Doncs preneu nota, Play, si
Play,
voleu
sí,
anar a Islàndia. Ara estàvem parlant de l'allotjament, i deies que, clar,
sí,
us va sortir molt bé de preu, però no sé si és car. Es pot anar econòmicament bé a estar uns dies a Islàndia?
Jo crec que és un país car, és a dir, s'ha d'estalviar segur, si vols vol anar, evidentment no pots estalviar i fer un viatge una miqueta més assequible, però els albergs, que no són un allotjament de luxe, diguéssim, costen entre 100 i 150 la nit. Uh-huh. Vull dir que
és econòmic, és car, però deu ser més econòmic els albergs que els hotels.
Sí, exacte, de fet no tinc ni idea de quant costa un hotel, perquè ja no, això ja està totalment fora del meu rang, però sí, i sobretot és molt, molt recomanable viatjar a llocs on teniu amics.
Ah, clar, jo crec que sí, que això ho tenim tots molt clar. El menjar us costava diners també? Sortia car?
Sí que és car, també t'he de dir que no vam anar a cap restaurant així d'entaular-se i fer diversos plats, però justament això és una cosa que em va agradar, que podies anar a llocs més senzills i potser fer un plat i una beguda. Mm-hmm. I això et podia costar uns 20-25 euros i es podia pagar. També si estàs allotjat en algun lloc amb cuina, et pots fer tu
clar,
el menjar.
Clar, a vegades per això molta gent agafa un Airbnb, que suposo que allà també n'hi devien haver molts,
sí.
I et permet estar a casa, no? I cuinar
sí.
A casa.
Surt a compte, perquè hi ha coses curioses per menjar, però tampoc... En el meu cas, potser la gastronomia no és una de les coses que més destaco d'aquest país, no? És a dir, no me n'aniria a Itàlia i em faria uns espaguetis a casa, però en canvi, doncs, a Islàndia proves un parell de coses típiques i després et pots fer tu el menjar.
Anna, què hi portaries a la maleta? No, què no et deixaries segur aquí i que t'ho posaries ja, si te n'anessis a Islàndia?
Però sobretot un abric, que crec que deu fer falta tot l'any, però després unes sabates per fer esport, perquè com que tot és natura, val la pena anar a fer rutes.
Mm-hmm. Tu hi vas anar amb una amiga, deies. Mm-hmm. A qui recomanaries fer aquest viatge? És a dir, és un viatge per edats? Pot no. anar-hi qualsevol persona?
Jo crec que té una cosa boníssima, i és que, bé, és un viatge per amants de la natura, perquè jo no havia vist mai tantes hectàrees de paisatge sense cap mena d'intervenció humana. És fins i tot... et quedes com una mica corprès de veure tanta extensió, no?, de natura. Però és un viatge que a mi em va agradar perquè és per qualsevol persona, perquè pots fer des d'excursions una mica tècniques i complicades fins a... Ja al voltant de Reykjavik hi ha una ruta que és el Cercle Daurat i hi ha com els principals atractius, no?, turístics. I es pot fer amb cotxe i tu aparques just al costat, baixes, veus el que hagis de veure, te'n tornes al cotxe. Llavors és fàcil per una persona que li costa més caminar, o persones més grans, no hi ha cap problema.
En prenem nota, tota aquella gent que sigui amant de la natura, que jo crec que avui dia cada vegada ho som més tots, aquesta destinació a Islàndia. Moltíssimes gràcies, Anna.
Gràcies a tu.
La primera pedra.
Aquest any també volem ser sostenibles, ho volem ser ja forever and ever. Ho fem de la mà de la Sònia Flotats, que ella està al capdavant d'aquest magazín digital que es diu So Good, So Cute. Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
Hem dit ara això, no?, que ho hem de fer sempre ja, de per sempre, per tots els anys, volem ser sostenibles. I ens volem proposar també ser sostenibles aquest any.
Exacte, sí, sí, és que...
Dintre dels nostres propòsits ha de ser la prioritat.
Exacte, jo espero que féssiu la llista que us vaig dir de propòsits el dia 31 i que entre ells estigués el viure d'una manera més sostenible, més saludable, cuidant-nos més. I el primer pas de la sostenibilitat és amb nosaltres.
Com mateix.
Exacte, tal qual. I avui us vull una mica, doncs, contagiar d'aquestes ganes de començar a posar en marxa aquests propòsits. I la paraula per mi és aquesta, començar. Sense estressar-nos, però comencem. Agafem aquella llista de bons propòsits, que espero això, que fossin sostenibles i saludables, i feu una petitíssima acció cada dia per fer-lo realitat. És a dir, si veu proposar-vos posa meditar, no? Dius meditar per estar millor, a mi està demostradíssim cada vegada més que el meditar ens fa estar millor. Dius que em costa moltíssim o no tinc temps o no sé què. Fes-ho un minut el tens.
No em I tant.
Em dius que no tens un minut.
No, el tinc. El tenim tots.
Un minut. I potser el dia següent o al cap de dos dies et vindrà de gust fer-ho 2 minuts. i 3 i 4 i així es comença un hàbit. Us vaig parlar, crec, en algun moment del llibre d'hàbits saludables, no, d'hàbits atòmics.
Hàbits atòmics,
exacte. Seria bé, posin hàbits atòmics saludables. Hàbits atòmics. També. Però normalment els bons hàbits són saludables, per suposat.
I sostenibles.
I sostenibles, del James Clear, que diu justament això, no? De que un, per fer realitat un hàbit és el primer pas, i posava l'exemple aquell d'aquella esportista, no? Que el primer, ella li feia molta mandra en entrenar, però el primer pas era aixecar-se i posar-se el xandall, les bambes, i ja o altra li sortia sol, perquè, ostres...
Ah, si una gata has posat equipada, doncs què faràs? No et quedaràs a casa, sinó que ja sortiràs.
Exacte, doncs aquest és el primer
petits,
pas.
Petites passes que acaben sent grans passes.
Exacte,
sí,
que és la frase aquesta de Lao Tse, no? D'un llarg viatge comença amb el primer pas. Doncs avui us volia parlar una mica d'això. I també parlar-vos de que no us sobresatureu, per això, amb aquests bons propòsits, que també tenim tendència, les dones sobretot, però bueno, les dones i els homes en general, a sobreexigir-nos, no? Aquesta i faré esport cada dia
i m'aprimaré, i tenir una bona dieta saludable i estaré menjant tot el dia amanides,
no, perquè això és el que fa que no, o sigui, poseu-vos poquetes coses i que una petitíssima acció per fer-la realitat, i a la setmana que ve, si voleu, comenceu amb l'altra, i així aneu fent i m'expliqueu. Si voleu, en el Club Sou Good aquest mes justament parlem això del començar, i hem compartit un vídeo en el que faig una mica de resum d'aquest llibre que us comentava i de com el James Clear ens convida a posar en pràctica i en marxa aquests hàbits saludables, i us prometo, perquè ho he fet en primera persona, que funciona.
Doncs això és el que necessitem, que funcioni, sí. Perquè si no realment acabes acumulant frustració darrere frustració.
Tal qual.
I no volem començar l'any així, ni acabar-lo encara menys.
No.
Doncs sí, senyor, moltíssimes gràcies, Sònia, i això, seguirem els consells que ens poseu també a So Good, So Cute. Que vagi molt bé la setmana.
Igualment, gràcies, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
M'agrada mirar el cel, però ens agrada fer-ho acompanyats de la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'Estació Espacial Internacional. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, tenim bones notícies, perquè Catalunya ja té 2 nanosatèl·lits en òrbita. 4 minuts abans de les 4 de la tarda d'aquest dimarts s'enlairava el menut des del Cap Canaveral de Florida, i aquest era el moment.
5, 4, 3, 2, 1, lift off.
Home, déu-n'hi-do, Laia, suposo que és un moment emocionant, no?, sobretot quan et dediques a això.
Un moment històric per Catalunya, també, des de que van posar a terme l'estratègia del New Space, vam llançar el primer nanosatèl·lit, l'Enxaneta, al març del 2021, i doncs ara ja tenim el segon, i la veritat és que és molt emocionant, doncs, que a poc Catalunya vagi construint la seva petita constel·lació de nanosatèl·lits. Uh-huh. I bueno, cada un d'aquests nanosatèl·lits té la seva funció diferent. El primer, l'Enxaneta, va ser per millorar la xarxa a les zones menys connectades de Catalunya. I bueno, el segon, el Menut, doncs, està dedicat a combatre el canvi climàtic. I com tu deies, es va llançar des de Florida. Però el més curiós és que el primer nanosatèl·lit, l'Enxaneta, es va llançar des del Baikonur, el cosmòdrom de Rússia. Però aquest cop el govern de Catalunya, per protestar contra la guerra de Rússia amb Ucraïna, doncs van canviar el lloc de llançament, i per això s'ha fet als Estats Units.
Aquest és el segon, com dèiem. Qui l'ha construït?
L'ha construït una empresa catalana, Open Cosmos. Val a dir que, junt amb l'Enxaneta, el cost total ha sigut de 1,7 milions euros. Doncs s'ha construït per Open Cosmos i forma part, de fet, de la constel·lació d'Open Cosmos. És un satèl·lit que estarà a uns 500 quilòmetres d'altura i que observarà la Terra. És a dir, té una càmera, i amb aquesta càmera va fent imatges, va capturant imatges de la Terra, recolleix informació, com hem dit abans, per combatre el canvi climàtic. Què significa? Doncs que amb aquestes imatges, en el cas, per exemple, que hi hagués algun incendi, es podria monitoritzar l'abans, com creix aquest incendi, en quines zones es desenvolupa, també el tema de productivitat dels cultius, planificar també el desenvolupament rural i urbà del país, doncs com creixen les ciutats, tot això a través de veure Catalunya des del cel.
És fantàstic, eh? Són petits passos endavant per tecnològics que són necessaris. I ara també, si teníem la Xaneta, estàvem parlant del Menut. Aquest nom, qui l'ha triat? Per què?
Doncs tal com va triar el nom de l'Enxaneta va ser a través d'un programa del Super 3, el programa InfoCar, en el qual aquest cop 20.000 nenes i nens van votar per triar el nom. Al final el nom de Menut va guanyar amb uns 4.500 vots, però hi havia altres finalistes com per exemple Borinot, Espiadimonis, Espurna, Estel i fins i tot Galet, com el Galet de Nadal. I bueno, si voleu triar el nom del proper nanosatèl·lit, no sabem si n'hi haurà un altre, però estigueu atents perquè segurament faran un altre programa.
Segur.
De l'InfoCar.
Doncs voldrem participar, i clar que sí. No sé si ara tu deies no sabem si n'hi haurà un altre, però se suposa que sí, no? Això és una cursa que acaba de començar?
Exacte, sí, la idea és tenir doncs, aquesta petita constel·lació de nanosatèl·lits catalans que ens ajudin. Els nanosatèl·lits també s'ha de tenir en compte doncs, que tenen una vida doncs, bastant petita. O sigui, és a dir, podem parlar doncs, de 3 anys, així, després es desorbiten. Per tant, jo el que entenc és que si volem seguir amb aquesta estratègia del New Space, cada 2-3 anys haurem de llançar un nou nanosatèl·lit.
Doncs estarem pendents i ho anirem seguint de la teva mà. Moltíssimes gràcies, Laia, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Et vam trobar a faltar el primer dia i l'últim dia de l'any.
És que no hi va haver manera.
No.
Vaig agafar la grip i bastant forta i va ser impossible que pogués... D'entrada no tenia veu, te recordes?
No, és que no podies parlar.
Que vam parlar per telèfon i era absolutament impossible. Però després és que no vaig poder. Va ser molt greu,
Clar, no has pogut anar al cinema perquè no has pogut sortir al carrer.
No.
Doncs escolta'm...
I no és plan... Amb la qual cosa... Doncs aquest primer cap de setmana de... I demanem excuses per la veu, perquè encara no acaba de ser la que toca, eh? Doncs aquest primer cap de setmana d'any, dues sèries, i a més protagonitzades per dones, per noies. Ara, radicalment diferent l'una
de l'altra.
No té res a veure, però res.
Ja m'agrada.
Més enllà que la protagonista o les protagonistes principals són dones, no semblen en res.
Millor, així podrem triar.
I la primera, sí, i la primera que comencem, que és la d'avui, demà diumenge farem la segona, és la més dura, per explicar d'alguna manera, o la que et sorprèn més, o la que has d'anar potser una miqueta més preparat per veure-la. És Autodefensa, de Filmin.
Belén, esto es el fin, te lo juro. No hay nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Belén, parecemos dos vagabundas, va en serio, tía. Hemos tocado fondísimo, tía. Profundísimo.
Va en serio, va muy en serio. O sea, vamos a dejar las drogas ya.
Home, pinta de dura sí que la té.
A veure, sí, és dues temporades, 10 episodis en total, 5 i 5, i... a la creació, en la idea de tot això, hi ha els dos personatges principals, hi ha la Berta Prieto i la Belén Barenys. La Belén Barenys és la... És a dir, va ser coneguda perquè era és la cosina de... I l'han conèixer en el festival del Benidorm Fest de fa un any, quan es va donar a conèixer la cançó Ai Mamà de la...
De la Rigoberta Bandini.
I ella és la cosina, és la que estava també a dalt fent els coros. I aquí el que veiem és bàsicament el que hem escoltat, és a dir, totes dues són companyes de pis i fan el que els dona la gana quan els dona la gana, amb qui els dona la gana, i ja està. I una miqueta és això. El que passa que et xoca molt en el punt de vista, evidentment, en què ho estàs mirant i en la generació en què ho estem mirant, no? A veure, la sèrie passa molt ràpid perquè són capítols d'un quart d'hora, 20, 25 minuts com a molt. Arriba un punt que dius, ja està. Però has d'estar una miqueta, jo et diria, que preparat per mirar-la.
Doncs...
perquè xoca molt, és a dir, no tindria absolutament res a veure...
Amb el trailer ja ho intueixes, eh?
Sí, no tindria res a veure amb les coses que ni evidentment fèiem nosaltres a la seva edat, ni que ens costa una miqueta entendre-ho des d'aquesta situació. Ara, està molt bé. És a dir, te n'adones de la situació per la que estan, és a dir... Sí, 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 sí.
Perquè aquests, el problema seria notar una mica passat de voltes o que no és creïble.
No, és absolutament creïble. El que passa que et quedes com molt parat en moltes de les històries i en molts dels capítols. Estàs així com, saps allò, quiet i petrificat al sofà. Veient,
dient,
de veritat és això, eh? Però està molt bé. És a dir, jo crec que s'ha de veure perquè hem de saber... que això també... És a dir, que això és... Sí, no sé si tots els de la seva edat, evidentment, estan així, però hem de saber. I, a més, elles s'ho han treballat molt bé i tenen els personatges molt interioritzats i les històries molt ben explicades. És una producció pròpia de Filmin, de les que ha tingut més èxit, es va estrenar de fet, no fa massa setmanes, però jo crec que seria d'aquelles de... Gairebé et diria que d'obligat visionatge.
Uh-huh. Doncs mira, aquí la tenim, Autodefensa.
Autodefensa, Filmin, 2 temporades, 10 episodis en total, i és això, és a dir, que al final acabes polint-ho tot plegat en 3 hores.
Doncs mira, farem feina ràpid, perquè demà ens en recomanes una altra, per tant, escolta'm,
sí, hem d'anar... I insisteixo en això, és a dir, ja veuràs que aquí...
Res a veure.
No, però la nit i el dia una cosa absolutament radical.
Doncs que la gent triï. Escolta'm, ens veiem demà.
Fins demà.
Adéu.
La primera pedra.
Jordi Ramos, que bé rebre't bon amb aquesta cançó, supertema.
Sí, bon any.
I bon any, exacte. Sí. Segur que aquesta més d'un la va ballar aquesta nit de Cap d'Any, n'estic convençuda.
Sempre.
Escolta'm, que no ens has dit, no n'hem parlat almenys aquí a la primera pedra, què va passar amb aquells vots que vam demanar a la gent que ens digués quina era la seva cançó preferida d'Eurovisió?
I que aquesta que estem sentint és la preferida pels oients de la primera pedra.
Veus?
Correcte, estàs parlant de l'ESC 250, que és l'enquesta d'Eurofans principal de tot el món, per triar, com dius, això, la millor cançó de la història d'Eurovisió. I sí, no n'hem parlat encara perquè tot just la setmana passada, que era el dia de Cap d'Any, doncs la web que ho porta, que té la ràdio d'Eurovisió, durant tot el dia van sonant totes les 250 cançons, des del 250 fins a l'1, amb el resultat que havia generat doncs, tota l'audiència de tot el món. Llavors, si vols, ja et puc avançar que Waterloo ha quedat 22.
22, eh?
Però podem repassar les 10 primeres.
Va, vinga.
Endavant. Bàrbara Pravi, la cançó Voilà, que va ser segona per França l'any 2021, ha baixat 4 posicions respecte a l'any passat, i recordem que una de les compositores també, Bàrbara Pravi, del tema que va guanyar l'Eurovisió Júnior aquest mateix any. La número 9 l'any passat era la Bet. Aquest any no, aquest any és Diodato.
Anava a dir que aquesta no és la Bet,
No, home, no. Aquest noi és el que havia de representar Itàlia l'any 2020 amb una cançó estupenda que, bueno, mai ningú sabrà com hauria quedat, però va aixecar molts fans a Turín. I molt recomanable també el seu vídeo, que és ell cantant en un amfiteatre romà completament buit durant el confinament. Realment val molt la pena. Uh-huh. Aquesta és la 9. Quina és la 8? Vuitena cançó preferida per tots els eurofans del món, eh?
Déu-n'hi-do, jo no m'ho hagués dit mai, no sé per què.
Jo és que a mi m'agrada molt, yeah. No puc evitar-ho. Però bueno, aquesta és la 8ena. La 7ena és la més popular a Spotify. Duncan Lawrence, guanyador del 2019 pels Països Baixos. Aquestes balades íntimes i ve un èxit aclaparador, perquè només cal veure les escoltes que té i són descomunals. En qualsevol cas, com pots veure, és setè, i anem al número 6. Goa. Cinquens, el 2021, per Ucraïna. N'hem parlat més d'una vegada, perquè són aquest grup electrofolk ucraïnès que aquí no va acabar d'enganxar gaire, però que té molts seguidors, sobretot en el món rus, i que ha perdut una mica de posicions, però segueix molt ben situat. Va a cinquena, l'any passat eren tercers, i els cinquens eren els segons de l'any passat. Jo trobo que aquests moviments són molt interessants, perquè si ara Måneskin són els cinquens, qui està al capdavant? Escolta la quarta.
Ai, aquesta també l'hem ballada molt.
Sí, jo.
El Dani, de fet, l'està ballant.
Vols posar la vostra llista de cap d'any amb tota la il·lusió, sí, les ganes, sí, sí, i la voluntat, sí, sí, també de moure l'esquelet, eh? Vull dir que
mira,
això...
Ho vam fer.
No, a mi no se'm cansa. Nosaltres a la primera pedra li vam donar 7 punts a Foreira. I ja està, ja entrem al podi. Són les 3 millors cançons de la història del festival, segons els Eurofans de tot el món.
Què? Què diuen?
I també nosaltres, que també vam votar. A veure, tot i que la tercera, no la vam votar. No la vam votar, però la Marga, per exemple, va estar a punt de fer-ho.
Sí.
Ella estarà contenta perquè era molt fan de Cornelia Jan.
És que és molt bona aquesta cançó, també. Trobo que és un gran tema.
Sí, sí, era la sueca de l'any passat. Eurovisió va ser la quarta. I aquí tercera. Atenció, perquè aquí és on ha vingut la notícia.
Què ha passat?
No t'ho perdis.
Destronada.
És que Lorin portava 10 anys guanyant, eh? Des del dia en què ella va participar al festival i va guanyar, el 2012, que cada any es repetia com la millor cançó preferida per tothom a tot el món. Per tant, clar, si no guanya Eufòria, quina és la millor cançó de la història del festival per la gent? La catalana. No negarem que aquesta dona no para de fer història.
No, està clar. Sí, sí.
Això és un fet. Mira,
no diré res. Perquè
bueno, no,
jo, com perquè, home, perquè sigui la millor de la història d'Eurovisió, jo crec que no.
Segons
però,
els fans.
No, clar. Sí.
Això...
Sí. Ja sé
que estan avaluant també un conjunt. De fet, ja està apareixent una mica d'odi per xarxes, eh? Però jo crec que és una cosa anecdòtica. De la mateixa manera que hi havia gent que al maig deien... Oh, és que els ucraïnesos han guanyat només per la guerra i la cançó no val res, que això tampoc és just, perquè no és veritat que la cançó no valgui res. Bueno, també hi ha gent, alguns dels estrangers, que diuen que aquí els espanyols s'han mobilitzat i que no és just que aquesta sigui la millor del món. Mira, noi, l'any que ve et mobilitza't tu.
Exacte. No, està clar. Sí, senyor.
Saps? De moment,
això.
Que Chanel disfruti i sí, pugui gaudir d'aquest regnat durant tot un any que li queda.
Doncs sí. Escolta'm, i tu que quedi aquest any 2023 també amb molts èxits i moltes coses bones?
Bueno, molts
èxits. Perquè encara no ens ho havíem dit.
No, exacte, correcte. I escolta, que això ja està accelerant tot, perquè les gales del Benidorm Fest estan gaire a tocar. El 31 de gener és la primera de les semifinals, eh?
Sí.
I, bé, si et sembla, la setmana que ve acabem d'escoltar els temes
que
no hem sentit pel que participen.
Sí, senyor. Doncs que tinguis molt bona setmana. Ai, a veure.
Ai, deixa'm. Ara, ja veuràs, és que no hi ha com un gorberito.
Que tinguis bona setmana i gràcies al Dani Simón, com sempre, i a la Marga Ortuño. Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.